Los caminos de la música. Amigues, amics de Ràdio Clara, el 104.4 de la FM de València, la emissora lliure i libertària, bona nit, bon dia, bona vesprada i benvingudes, benvinguts a un programa dels camins de la música. Realment, Miles Davis era un trompetista, era un compositor, era un arranjador, era allò que en la meua formació professional o de formació professional jo crec que es podria dir d'ell que era un autèntic catalitzador dels músics que tenia al voltant. Normalment procurava, quan ja començava a tindre els seus propis grups, buscar gent jove, gent que no estiguera, diguem-ne, ja formada o deformada per altres músics en els quals hagueren estat, o bé si havien estat en músics que li pleien, que li agradaven, tractava de portar-los un poc al seu terreny. La música que anem a escoltar avui és un cas evident d'allò que estic diguent-vos. Estem parlant d'un octet en el que estaven ni més ni menys que Miles Davis com a trompetista, Wayne Shorter com a saxo-soprano, Chick Corea, Herbie Hancock al piano elèctric, tots dos, Joe Zawinul a l'orgue elèctric, evidentment, John McLaughlin a la guitarra elèctrica, Dave Holland al contrabaix i Tony Williams a la bateria. Amb aquest octet, que ja havia estat fent amb alguna manca o alguna substitució un parell de discos anteriors en el que ja mostrava la seva intenció de canviar el rumb de la música que estava fent, doncs, de fet, durant el darrer estiu de 1968 s'havia gravat el fill de Kilimanjaro, última sessió del quintet de Shorter, Hancock, Carter, Williams i el propi Davis, ell va pensar que la cosa tenia que anar canviant. De la música modal que 10 anys abans havia explotat amb el Kind of Blue, 10 anys després, Miles Davis havia estat escoltant la música que es feia i que estava en aquests moments de moda, per dir-ho així, que era el rock, que era el soul, que era totes aquestes músiques que varen eixir en els anys 60. I ell va pensar que el jazz no podia allunyar-se d'aquest camí. Però, clar, sempre anant per davant de tots els altres. De fet, molts músics de rock i de jazz posteriors han anat darrere d'ell segurament una decena d'anys després de que ell descobrira algunes coses. No és exactament Miles Davis un compositor exactament, sinó, com he dit, més bé un catalitzador de la música que feien aquells músics que ell portava perquè confiava en ells. De fet, durant l'estiu del 68, a l'arribar a l'estudi Herbie Hancock per a gravar el Miles in the Sky, no va veure el típic piano de cua per part alguna. I li va preguntar què passava en això, que on estava el piano o què pretendia. I li va mostrar un petit piano electrònic que n'hi havia en un cantó de l'estudi. Li va dir, toca'l. Des del primer acord va dir que li va agradar el seu so dolç i fort alhora. Però el punt clau d'aquesta història és el 18 de febrer de 1969, quan Miles va reunir en Nova York l'octet que hem anomenat aparentment heterogeni, però que formava una música que és encara la música del quintet, però en certes formes del pop i el rock negre de finals de la dècada, cosa que ja s'havia posat de manifest, encara que tímidament, des dels temps del ESP. La forma en què es va desenvolupar la sessió potser explica el caràcter desesperadament relaxat de la música. Miles reunir els músics en l'estudi, es donar alguna breu explicació d'allò que pretendia i immediatament varen començar a assajar. El que no sabia ningú, a excepció de Miles, evidentment, era que els magnetòfons dels de l'estudi estaven començant a gravar alhora. Joe Zawinul va contar anys més tard que The Miles va aprendre sobretot a utilitzar l'estudi de gravació. Les cintes giraven constantment i que el millor que es fa quan els músics se reuneixen per assajar és precisament allò que cal gravar. Miles és un líder, però ho exercix d'una forma tan relaxada que no sents com te dirigis. Parlar molt poc en l'estudi, tot era una qüestió d'ambient. Thank you. In a Silent Way, dit d'una forma simplista, és la música que era el Kind of Blue posat al dia. In a Silent Way és, evidentment, el disc que esteu escoltant avui. L'estructura a base de modos fa que amb dues obres estiguin molt pròximes conceptualment, però allò que les diferencia és l'ús eminentment rítmic que se fa dels pianos elèctrics i la guitarra, tocada de forma, per cert, molt discreta per l'excel·lent McLaughlin, i el fet de que el ritme tendisca d'una manera inevitable cap a accentuacions binàries. In a Silent Way és, doncs, el començament d'una cosa sense ser pròpiament eixa cosa. Era una situació de transició que l'electrificació marcava encara d'una forma molt modesta. Els teclats es redueixen als anomenats pianos elèctrics de Hancock i Corea i a l'orgue de Zawinul, i la guitarra McLaughlin, com he dit, d'una discreció total, sense fer cap solo, se fon com un element més de la polifonia. El auster i acústic contrabaix de Dave Holland està encara molt allunyat dels mòbils i voluminosos sons que varen vindre després en la seva forma de tocar el contrabaix. Com va dir Miles, In a Silent Way va ser el principi d'una nova dimensió que no varen fer més que despuntar. És necessari afegir que aquesta nova dimensió a la que al·ludia Miles va sobrepassar amb escreix el que ell mateix podia haver somiat. En efecte, els quatre principals grups d'una nova tendència que intentaria sintetitzar el jazz amb altres músiques perifèriques, el rock, el free, el funky, etc., varen sorgir d'aquesta sessió. Weather Report, de Zawinul i Wayne Shorter, Emergency, grup contemporani de la sessió Tony Williams i John McLaughlin, el Herbie Hancock Group i el Return to Forever de Chick Corea, que és l'expressió més nítida de l'electrificació del jazz i la seva fusió amb el rock, tots ells havien d'ocupar un espai important en la indústria discogràfica que d'esta manera s'obriria a productes no comercialitzats d'una forma molt burda. És evident que en aquesta època Miles Davis encara dubtava, però sí que a poc tenia una cosa molt clara. La música que estava fent-se, la música que estava venent-se, per dir-ho així, era música negra. I ell cada vegada més reivindicava la seva negritud i la seva forma de veure les coses des d'eixa banda, de la banda dels sentiments dels afroamericans. No és una reivindicació estrictament musical. De fet, va fer moltes declaracions en eixa època decantant-se clarament per una radicalització no sols musical, sinó també política, que no sempre li va dur bones experiències. Però, de tota manera, el disc In a Silent Way és un punt i a part que cal destacar dintre de la trajectòria sempre canviant, sempre zigzagant de Miles Davis, un home que, com ja sabeu, va començar tocant quasi jazz clàssic, passant-se immediatament al bebop, que després va passar-se a la música modal, i després d'una certa reflexió realment important i 10 anys, va passar-se a la fusió amb el rock, amb el blues, amb el funky, etc. Thank you.
Thank you.
al llarg de la dècada dels 60, a Miles li obsessionaven tres coses: les dones, els Ferraris i la música de Jimi Hendrix. És molt probable que de tot això isquera el Beaches Brew, el següent àlbum gravat en l'agost del 69, és a dir, vora 6 mesos després de la Silent Way, i amb un important canvi en la formació. En quant a la música de Jimi Hendrix, esta va exercir una especial atracció sobre el trompetista, una atracció que era compartida per el seu amic Gil Evans entre molta gent. Però Miles, a més, estava igualment atret per la música de Marvin Gaye o la de la gent de Sly and the Family Stone, etc. I a partir d'aquells anys finals de la dècada, Davis va tindre una resistible inclinació per una certa síntesi entre el seu background jazzístic, espirituals, blues i el propi llenguatge del jazz, per una part, i algunes formes musicals negres populars com el soul o les corrents del rock que estaven en boga en aquell moment, i en certa mesura pels ritmes africans. La mescla de tot això, o d'alguns d'aquests components, varen ser el brou que va donar lloc a allò que després s'ha anomenat funky, i que és una música que, encara que semblant en certa mesura amb la realitzada per alguns hard boppers de finals dels 50 i principis dels 60, no té pràcticament molta relació amb ella. El plantejament del següent disc, del Beaches Brew, és radicalment diferent al de In a Silent Way. El In a Silent Way és un disc tranquil, és un disc que es pot escoltar tal i com va ser gravat, amb una llum baixa, una demanda de Miles Davis a la gravadora, volia com un ambient d'intimitat, de tranquil·litat, de pau interior, que a més es reflecteix en els títols de les peces que formen el disc. La primera que heu escoltat es diu Aixina, Sitsitsitsan, Peaceful. L'autoria és de Miles Davis, en principi, perquè ja sabeu que en això del jazz, això de les autories, és sempre molt relatiu. I la segona, In a Silent Way, It's About That Time, és com una mena de grup de, no diria suite, no arriba a això, però un grup de peces que són In a Silent Way, l'autoria de qual és de Zawinul, la segona, que és It's About That Time, que és de Miles Davis i és la peça més llarga, encara que la introducció de Zawinul li dona absolutament peu a el que després vindrà, i la que dona títol al disc, In a Silent Way, que és també de Zawinul, la part final de la interpretació de Miles Davis. I això ha sigut avui els camins de la música. Crec que a poc anem a tornar a la normalitat i espere que esta revisió, per dir-ho així, de Miles Davis vos hagi agradat. Bona nit, bon dia, bona vesprada i fins al pròxim programa. Adéu.